CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
Bona tarda, són les 4. La paraula del dia, substitut, persona que en substitueix una altra, a la recerca d'un substitut de Lewandowski avui al Metropolitano i també en els partits contra el Getafe i el Girona a la Lliga. Avui sabrem el guanyador del primer càsting. Ansu Fati, Ferran Torres i Memphis s'han presentat a l'Operació 9 o a l'Eufòria Futbolística. El jurat, en Xavi i el seu staff decidiran el guanyador. Una mica abans de les 8, obrirem el sobre i sabrem qui és l'afortunat. I a les 9, partides. Benvinguts al Superesports. El Gerard Ballera i el Xavi Gálvez a la producció, l'Ivan Canal i el Dani Puntiprats al control tècnic, diumenge 8 de gener del 2023. Venim d'unes hores d'aquest diumenge amb derrota del Levante Les Planes per 2-0 al camp de l'Atlètic de Bilbao, a la primera divisió femenina. Les catalanes són quartes per la cua a la classificació amb 12 punts, un per sobre de la zona de descens. D'unes hores de diumenge, amb victòria de Sebastián Loeb a la 8a etapa del Dakar en cotxes. Carlos Sainz i Lucas Cruz han acabat tercers. A la general, Alatilla és líder amb 1 hora i 3 minuts d'avantatge sobre el sud-africà Lategan. En motos ha guanyat el pilot de Botswana, Ross Brang. A la general, el nord-americà Skyler Hawkes és el líder. El castellonenc Joan Barreda és 8è, a 8 minuts i 21 segons del primer classificat. I en side-by-side, el lituà Baksiuska, amb el català Oriol Vidal de copilot, és el líder de la general. Gerard Farrés és quart, a 6 minuts ja només del líder, quan encara queda tota una setmana de rally. I d'unes hores de diumenge, amb doble victòria catalana a la Lliga Femenina de Bàsquet. L'Espar Unis Girona ha guanyat de 10 a la pista de l'Estudiantes i el Cadí La Seu ho ha fet de 19 a la pista de l'Encino. I a partir d'ara, què? Now I've been fighting to make it down this road. Feels like my mind is ready to explode. Somehow I manage to carry this heavy load. Through the rain, through the flames and through the snow. A primera divisió s'ha jugat ja un partit d'aquest diumenge. Jaume Molló, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
I ha guanyat la Reial Societat.
0-2 al camp de l'Almeria amb gols a la segona part de David Silva, que ha marxat aplaudit pel públic de l'estadi, i el segon de Sorloz, que ja en porta 6 al campionat. La Reial Societat és tercera amb 32 punts, ara mateix a 6 dels dos líders, de Barça i de Reial Madrid, i amb 5 de marge sobre el cinquè, el Villarreal. Mentre que l'Almeria queda 14, 3 punts per sobre del descens, 3 punts més que l'Espanyol i un per sota del Girona.
A un quart de 5 començaran aquesta primera divisió el Rayo Vallecano-Betis.
Sí, amb 11 ja confirmats, recordo que és 8è el Rayo contra el 7è, el Betis, separats per 2 punts favorables a l'equip bètic, que surt amb el 4-2-3-1. Recordo que el Betis és el pròxim rival del Barça, la Supercopa d'Espanya el dijous, amb Ruiz Silva a la porteria, Ruibal, Petzela, Edgar i Àlex Moreno en defensa, amb Carballo i Guardal del doble pivot, Luis Enrique, Fekir, Canales, mitges puntes, Borja Iglesias com a home més avançat, i el 4-4-2 d'Andoni Iraola, Dimitrievski, Balluc, Catena, Legend, Fran García en defensa, mig del camp, Isi Palazón, Valentín, Unai López i Fran García, i en punta Camello i Òscar Trejo.
La setmana que ve, per cert, dissabte a les 9, Reial Societat Atlètic de Bilbao. Partides a Noeta.
Sí, senyor.
Allò que no fem un pensament i el Superesports encara fem un duel basc d'alta volada, com és aquest Reial Societat Atlètic de Bilbao. A 6:45, avui, Sevilla-Getafe, una victòria sevillista, faria que l'Espanyol acabés penúltim al final d'aquesta jornada. I a 9:00, el Metropolitano, com dèiem, Atlètic de Madrid-Barça. Des de 8:00 a RAC1, el Barça, en cas de victòria, tindria 3 punts més que el Reial Madrid a la classificació. A segona divisió, encara no s'ha acabat el partit de les dues al camp del Granada.
No, perquè som al minut 97,5, n'havien afegit 7, però l'àrbitre està donant una mica més de propina. Granada 1, Cartagena 0, amb expulsats per banda. Bodiger, el Granada, ha vist dues grogues en 9 minuts, i Alcalá, l'ex del Girona, ha expulsat el Cartagena, una entrada molt dura, en vermella directa. S'acaba el partit, Granada 1, Cartagena 0, a la victòria gràcies al gol d'Usuni de penal.
Per tant, el Granada continuarà en zona de promoció de 135 punts, el Cartagena de Z en zona tranquil·la amb 32 punts. En aquesta segona, on el líder és el Las Palmas, que juga 7:15 a casa contra el Racing. Abans, a 4:15, d'aquí a 10 minuts, Saragossa-Mirandés, i a 9:00 tenim un Eibar a Eivissa. A la Primera Federació, aquest matí ha jugat i ha perdut el Nàstic, 1-3 a casa contra l'Atlètic Balears, un Atlètic Balears que estrenava entrenador Onésimo, el mític jugador del Valladolid, que va passar també pel Barça, entre d'altres clubs, entrenant ara l'Atlètic Balears. Avui al nou estadi. A 6:00, el Sabadell rep l'Atlètic de Bilbao B, la nova Creu Alta, amb l'estrena de Miqui Lladó a la banqueta arlequinada. I a la Segona Federació, aquest matí hem tingut 2 duels catalans, Badalona Futur 2, Olot 0 i Prat 1, Lleida Esportiu 2. Això en el grup tercer. En el grup cinquè ha jugat i ha perdut el Cerdanyola, 0-1 a casa contra el Villanovense. Aquesta tarda, 4:45, Terol Manresa, i a 5:00, un altre duel català, Espanyol B, Terrassa. A la Lliga Femenina, a banda de la derrota del Levante Les Planes, aquest migdia s'han jugat 2 partits més, Granadilla-Tenerife 1, Atlètic de Madrid 1, i Betis 0, Sporting de Huelva 0. A 6:00 juga el Real Madrid al camp del Madrid Club de Futbol Femení. En futbol internacional, a la Lliga Italiana s'ha jugat ja un partit d'aquest diumenge que ha acabat amb empat, Salernitana 1, Torino 1. Ara en tenim 2 més en joc. Gerard Ballera, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Sí, un d'ells amb un dels equips de la part alta implicats, la Lazio, que al minut 3 de la segona meitat està guanyant a casa 1-0 contra l'Empoli. Amb aquesta victòria, la Lazio mantindria només a un punt les posicions de la Lliga de Campions, que marca de moment l'Inter de Milà a la quarta posició. 34 punts l'Inter, 33 punts, la Lazio sí, manté la victòria. I l'altre partit en joc, al minut 3 també de la segona meitat, no hi ha gols entre l'Spezia i el Lecce, amb Samuel Umtiti de titular, 5è partit consecutiu d'Umtiti que s'ha afiançat a l'11 titular del Lecce, que està jugant amb regularitat i que avui forma part de l'equip a l'eix de la defensa. El 3 de la segona, Spezia 0, Lecce 0.
A 6:00, Sampdoria-Nàpols. El Nàpols ara té la Juve a 4 punts. Això sí, un partit més pels de Turí, però ja només a 4 punts del Nàpols a l'espera del que puguin fer els napolitans avui al camp de la Sampdoria. I a 9:15 juga el Milan, que en cas de guanyar continuaria segon. Ho fa a casa contra la Roma. A Anglaterra, la CAP, el partidà serà 6:15. L'enfrontarà el Manchester City i el Chelsea al camp del City, Gerard.
Sí, serà el segon partit entre aquests dos equips en només una setmana i el tercer ja d'aquesta temporada, perquè també es van enfrontar a la Copa de la Lliga. Avui ho faran a la CAP amb novetats els dos equips. El City arriba amb dues baixes molt importants a l'eix de la defensa, com són Rubén Díaz i Laporte, i el Chelsea té encara més absències per lesió. Les dues últimes, en l'últim partit precisament contra el City, Sterling i Pulisic. Però és que, a més, n'hi hauran d'altres futbolistes de la talla de Chilwell, Fofana, Kanté, Reece James i també el porter Eduard Mendy.
Això serà 6:15. A la mateixa hora, l'Aston Villa d'Unai Emery juga a casa contra l'Estevenage, i ara qui està jugant del més destacat que tenim en aquesta CAP és el Leeds United.
Sí, està jugant només un equip de la Premier i està perdent. De moment, el 5 de la segona meitat, Cardiff 2, Leeds United 0.
A la Lliga dels Països Baixos, aquest matí Utrecht 1, Feyenoord 1, i ara qui està jugant és l'Ajax.
El seu perseguidor, el perseguidor del Feyenoord a la classificació, l'Ajax, que està empatant a 1 al camp del NEC. L'empat del NEC l'ha marcat, que em perdoni, Edu de Batlle, Di Matà. L'Andri Di Matà, l'exjugador de l'Espanyol, que ara mateix milita al NEC, ha fet l'empat a 1 en aquest NEC 1, Ajax 1, un quart d'hora pel final. Ara mateix el Feyenoord tindria, o té, 34 punts a la classificació. L'Ajax, amb aquest empat, es mantindria 3 punts per darrere.
El futbol, en bàsquet a la Lliga CB, aquest matí el Madrid ha guanyat de 20 contra el Gran Canària, 105-85. Aquesta tarda a 5:00, allà hi serem al Nou Congost amb el Marc Mundet i el Cesc Cabeza. Baxi Manresa, Saragossa, partit molt important entre dos equips empatats amb 3 victòries i 11 derrotes a la zona baixa de la classificació. En cas de victòria manresana, per cert, tindríem el primer ple de victòries catalanes en una jornada a CB aquesta temporada. I, de fet, Si el Barça Sant Feliuenca juga quan passin 10 minuts de les 6 a casa contra el Guernica a la Lliga Femenina, és capaç de guanyar també el seu partit, tindríem, en cas de victòria del Manresa i del Barça Sant Feliuenc, ple de victòries de tots els equips de bàsquet de la màxima divisió, tant en categoria masculina com femenina, aquest cap de setmana. Tindríem un 7 de 7 per la història, que faria feliç, entre d'altres, segur, el Marc Mundet.
Segur.
A 2:45 a l'ACB, Baskonia-València, i a les 8, Bilbao Bàsquet, UCAM Múrcia i Tenerife Unicaja. I a la Lliga Leport hi afegim encara una altra victòria, també.
Vinga.
La del Força Lleida, que ha guanyat de 6 aquest matí al Barris Nord contra el Burgos, 85-79. Els lleidatans són tercers en aquesta classificació de la Lliga Leport. Com diem, a les 6 i 10, Barça-Sant Feliuenc-Guernica, allà hi serem, al pavelló Juan Carlos Navarro, amb el Xavi Gálvez. Més bàsquet a la NBA, aquesta matinada ha guanyat San Antonio contra Boston, ha guanyat Chicago a Utah, Dallas a Nova Orleans, amb un altre triple-doble de Doncic, derrota de Golden State contra Orlando, i cinquena victòria consecutiva, calla, que estem traient el cap, dels Lakers contra Sacramento. Sense Anthony Davis s'ha agafat una bona ratxa ara.
Ara sí. L'equip
de Los Angeles amb 37 punts avui de LeBron James. A l'hoquei Lliga Masculina, avui última jornada de la primera volta, és a dir, que es defineix qui va i qui no va a la Copa del Rei, queda encara una plaça en joc, se la juguen el Lleida, el Voltregà i l'Alcoi. El Lleida visita la pista del Liceo, el Voltregà juga a la pista del Noia i l'Alcoi juga a casa contra el Caldes. Tots els partits a les 5, també a les 5, Arenys de Munt, Reus. Ara en tenim un en joc des de fa, 10 minuts.
Sí, de moment sense gol, Sant Cugat 0, Girona 0.
I aquest matí s'ha jugat el Barça 6, Vilafranca 2. En tennis, Novak Djokovic ha guanyat el torneig d'Adelaide, en superar el nord-americà Korda en 3 sets, ha perdut el primer per 7 a 6 i ha guanyat els dos següents 7 a 6 i 6 a 4. I la catalana Rebeca Masarova ha perdut la final del torneig d'Oakland contra la nord-americana Coco Gauff en 2 sets. Un doble 6-1. I encara més tennis, a la United Cup, el triomf ha estat per Estats Units, que ha superat Itàlia a la final. Hem tingut esquí alpí, Copa del Món, eslàlom masculí de Delboden, a Suïssa, amb victòria pel noruec Lucas Brazen, i a l'eslàlom gegant femení, un dia per la història, a Kranjska Gora, a Eslovènia, perquè ha guanyat la nord-americana Michaela Shiffrin, victòria que li suposa el 82è triomf a la Copa del Món, igualant Lindsay Vonn, que és qui en té més en categoria femenina. I en golf, som al primer torneig del PGA Tour del 2023 a Hawaii, on el baix John Rahm és cinquè a 7 cops del líder nord-americà Morikawa, a manca de la jornada d'avui perquè s'acabi.
Superesports, cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
2:15 de la tarda, ens anem actualitzant al llarg de la tarda nit amb l'Anna Hernández. Hola, Anna, bona tarda.
Hola, què tal?
Com comencem?
Doncs explicant que el Ministeri de Defensa rus ha assegurat avui que ha matat a més de 600 soldats ucraïnesos en dos barracons militars a Kramatorsk, a la regió de Donetsk. L'artilleria russa ha llançat, segons ha dit, un atac massiu amb míssils contra aquests dormitoris on hi havia més de 1.300 soldats. Per tant, pràcticament n'han mort la meitat. Des de Rússia han anomenat aquest bombardeig com a operació venjança per un atac ucraïnès del dia 31 de desembre a la mateixa regió. Asseguren, doncs, que van morir una norantena de persones en aquest atac ucraïnès. Aquest últim atac, el d'aquesta tarda, s'ha fet poques hores més tard d'acabar amb el suposat alto el foc de 36 hores, que ni per una banda ni per l'altra s'ha acabat complint. Avui també és dia d'operació tornada després de les vacances de Nadal i abans de tornar a la rutina. El Servei Català de Trànsit preveu al llarg del dia d'avui que retornin uns 250.000 cotxes a l'àrea metropolitana de Barcelona. De moment ho han fet 59.540 fins a 3:45 de la tarda, amb un trànsit ordenat i fluït a la gran majoria de les vies de la xarxa viària de Catalunya. És una dada d'un 14% inferior a la d'un dia equivalent de l'any 2019 i un 2% inferior en el cas del 2022. I parlant de mobilitat, un últim apunt. Creix a la ciutat de Barcelona l'ús de la bicicleta. Durant l'any 2022 s'han fet uns 220.000 desplaçaments al dia amb aquest mitjà de transport, que suposa un 11% més respecte a l'any 2021 i un 23% més que el 2019. Sembla, doncs, que l'ampliació de carrils bici amb nous trams donen el seu fruit. De cara al 2023, de fet, l'Ajuntament de Barcelona té previst expandir aquest servei amb 5 carrils més i continuar les obres de construcció amb 4 carrils bici més que es preveu que finalitzin en els pròxims mesos.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
Fem una pausa i tornem. I que sonin els timbals a la tornada per obrir el món ultraesports. Una pausa, Ivan, som-hi.
A Movistar hem viscut més futbol que mai. I quan ens pensàvem que ja ho havíem vist tot...
Torna tot el futbol i arriba la Supercopa d'Espanya amb Movistar. Gaudeix-ne amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu Samsung des de 0 euros. Movistar, la teva vida amb futbol millor. Informa't al 1004 a les botigues Movistar o a movistar.es.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
A Dazón comença la part de la temporada que més ens agrada. La dels gols i parades que valen lligues senceres. La dels partits que fan història. La Liga Santander i la Premier League tornen a Dazón. Ara des de 19 a 99 euros al mes.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners espereu de tornar a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Superesports amb Xavi Puig.
Un minut. Passa d'un quart de cinc de la tarda, l'hora perfecta, ideal perquè sonin els timbals. Els timbals, això vol dir que entrem en el món ultraesports, al superesports, amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, Xavi. Bon any.
Bon any i bona tarda. Avui hem de començar amb una mala notícia, perquè les últimes hores hem sabut que Esther Chesang, la guanyadora del Marató Ultra Pirineu 2022, va donar positiu per dopatge el maig passat. Durant aquest temps, la Federació Caniana ha fet silenci, i això, evidentment, no agrada gens a l'organització de la Marató Ultra Pirineu.
Sí, pel que fa al trail, sí, s'ha descansat durant el mes de desembre i ara el gener és hora de tornar-hi, excepte pels que ho combinen amb esquí de muntanya, que tenen força feina ara mateix. El cap de setmana vinent als Angles es fa la traça catalana, per exemple, que pertany a la Copa, i el dia 21 el Coma Pedrosa Andorra Pal a l'Insal. El campionat per equips es farà al febrer i avui s'ha fet una marxa popular. Demà, a més, és la tercera cita de les curses Open de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.
Estem escoltant un bloc gravat de la Gemma d'una altra edició de l'Ultrasport. No és el que havíem d'escoltar d'aquesta edició d'aquest 8 de gener del 2022. Mira, ho arreglem amb quatre anuncis i de seguida expliquem aquest positiu de l'atleta caniana que guanyava la Marató Ultra Pirineu aquest mes d'octubre i que està aixecant força polseguera en el món del trail.
Emporta't amb La Vanguardia dues olles Facile Duo de Bra valorades en 150 euros de regal. Subscriu-t'hi per 33 euros al mes i emporta't una olla a pressió, un cistell per cuinar al vapor i una olla amb tapa de vidre. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i estalvia temps i energia amb les olles de Bra.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè cadets i juvenils es juguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 14 i 15 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
RAC més 1 presenta... Emili Solsona, jubilat.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys ja, per exemple, Laureano, que és mi aprendiz, som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Tranquil,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Superesports amb Xavi Puig.
10 minuts i dos quarts de 5 de la tarda, Superesports a la sintonia de RAC1 fins a les 8, que arrencarà tota la prèvia ja d'aquest Atlètic de Madrid-Barça des del Metropolitano, i quan s'acabi, evidentment, tu diràs amb l'Aleix Pariser per acabar de rematar aquest cap de setmana esportiu fins a la 1 de la matinada. Com dèiem, en el món de l'ultraesports, les últimes hores han estat mogudes per aquest positiu que coneixíem d'Esther Chesang, la guanyadora de la Marató Ultra Pirineu del 2022, que va donar positiu per dopatge el maig passat. Això és el que sobta més, que no és un dopatge de fa 4 dies, sinó del mes de maig del 2022. I durant tot aquest temps, la Federació Catalana Caniana, més ben dit, la Federació Caniana, no n'havia dit absolutament res, Gemma.
Doncs la veritat és que és inexplicable i inevitablement sospitosa l'actitud de la Federació Caniana d'Atletisme, perquè ha tingut 8 mesos, des de l'11 de maig del 2022, per anunciar aquest positiu. Un positiu per un corticosteroide que s'utilitza en dermatologia per tractar certs problemes de la pell i que, a més, actua com antiinflamatori. Des de l'11 de maig, la Federació Caniana ha callat. Ha callat i no ha estat fins avui mateix que ha fet pública la llista de corredors que han donat positiu amb la presència d'Esther Chesang. Durant aquests 8 mesos, la caniana ha corregut i ha guanyat Sierra Zinal el mes d'agost i ha corregut i ha guanyat la marató femenina de la Salomon Ultra Pirineu. Ara mateix les dues competicions el que han decidit és suspendre temporalment les classificacions de femenines de la prova. I veure què passa, quina explicació dona la Federació Caniana per aquest silenci i que s'aclareixi una mica què ha passat amb Esther Chesang en concret. Però recordem que hi ha hagut un degoteig constant en els últims mesos i van apareixent mica en mica molts positius de corredors canians i falta una regulació claríssimament en aquest sentit. Pel que fa a la Salomon Ultra Pirineu, recordem que el podi l'ocupava Esther Chesang en primera posició, segona la catalana Núria Gil, tercera Emily Fosberg i quarta Ida Nilsson. Aquestes tres corredores serien les que en un moment donat, amb la desqualificació total d'Esther Chesang, doncs passarien a ocupar el podi de la marató femenina de la Salomon Ultra Pirineu. Dèiem que hi ha un degoteig constant també en homes i en dones. De fet, ara mateix els dos guanyadors de Sierra Zinal estan suspesos per dopatge, Esther Chesang i Marc Ongogó. En el cas de Ongogó es va saber el seu positiu el mes d'octubre, un parell de mesos després de la prova. Va ser més ràpid en aquest sentit. L'home que porta Esther Chesang a Europa, un valencià, l'Octavio Pérez, no tenia constància d'aquest positiu. És a dir, hi ha hagut molt silenci per part de la Federació Caniana al voltant d'Esther Chesang. Per això és tan sospitós i és molt evident que hi ha hagut una intencionalitat, o si més no, que Chesang ha actuat sota el paraigües del que des de fa anys doncs, anomenem dopatge d'estat, quan hi ha un consentiment per part dels estaments oficials d'un país perquè això es faci realitat i sigui possible que un corredor que ha donat positiu continuï competint. Per què no hi ha una regulació? Doncs ja sabem que el trail és un esport molt desendreçat en quant a federacions, en quant a circuits, en quant a competicions i falta, fa molta falta, doncs que hi hagi una regulació en quant a un reglament antidòping i que es trobi la manera de subvencionar aquests controls, si més no en els circuits internacionals on s'està portant cada vegada més diners i aquest efecte crida. Recordem que una persona, que un corredor canià o caniana guanyi una prova amb uns certs nivells econòmics, estem parlant de potser 5.000, 10.000, 15.000 euros, aquests diners per ells els suposa solucionar la vida, no només la seva, sinó de les seves famílies. I és per això que recorren a eines, els recursos il·legals, com és aquest cas. Estem a l'espera de veure què passa, quina explicació dona la Federació Caniana al silenci, als terminis que han fet servir per desvelar aquest positiu d'Esther Chesang i què passa amb la Federació Caniana d'Atletisme. Durant les pròximes setmanes parlarem amb els responsables i veurem també quina solució pot haver-hi en aquest cas. Passa per posar ordre en tots aquests estaments i posar una mica d'ordre en el trail en general.
Doncs en properes edicions de l'Ultrasports, més detalls d'aquests positius que no ens agraden gens que estan esquitxant també el món del trail. per feina Vallecas, que ja tenim gol en el partit de primera que tenim en joc.
Sí, gol del Betis, gol afortunadíssim. Rayo 0, Betis 1, un gol que en principi donem a Catena en pròpia porta. La sortida d'un corna, rebutja el porter Dimitrievski, va al cos del company i cap a dins. 9 de la primera, Rayo 0, Betis 1. El Betis ara mateix se situaria quart en zona Champions.
Tornant al món de l'ultrasport, el 2022 el vam tancar amb unes quantes curses de Sant Silvestre, la cursa dels Nassos de Barcelona. Finalment, amb la decepció de la no participació de Jacob Ingebrigtsen, amb mal de coll, va decidir finalment no participar i la que havia de ser la gran estrella en la prova dels 5 quilòmetres. Qui sí que hi va participar i va ser, de fet, l'únic atleta paralímpic en fer-ho amb la seva cadira de rodes va ser el Jordi Madera, l'atleta paralímpic que va ser a Pequín i també als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Hola, Jordi, bona tarda.
Muy buena.
Ets un dels fixes, eh, a les curses de Barcelona, Jordi. Nassos, mitges, de 5, de 10 quilòmetres, la marató, diríem que l'asfalt de Barcelona és com casa teva.
Sí, para mí es un orgullo poder estar corriendo por considero yo que es mi casa. Sino siempre estoy durante todo el año compitiendo fuera del país y yo poder competir en casa y una ciudad que te acoge y con la carretera y el público, pues siempre es de agradecer correr en Barcelona.
El Jordi Madera, que té 42 anys, que és de les franqueses del Vallès. Com has arrencat aquest 2023, Jordi? Com s'afronta aquest any?
Bueno, pues con mucha motivación, porque entramos en año preolímpico y el objetivo está muy presente, y entonces la motivación se suma al trabajo que tengo por delante para poder construir otra vez ese ciclo olímpico y con muchas ganas, con mucha ilusión.
Hem d'aclarir, hem d'explicar a tothom que tu vas tenir un accident quan tenies 20 anys, que et va lesionar medularment, de gravetat, i va ser a l'Institut Goodman, no?, que vas conèixer l'esport adaptat, va ser allà?
Sí, bueno, no 100% de atletismo, practico otros deportes. El que más se practica cuando sales de una lesión así es el básquet adaptado. Y en mi caso, pues hice natación, hice tiro con arco, ping-pong, pero el atletismo no lo llegué a practicar, lo practiqué justo cuando salí de Instituto Guzmán, que un compañero de habitación le habían dado ya de alta 2 meses antes que yo, y bueno, me comentó de que en Granollers había un club y que allí estaba haciendo atletismo y que me pasara para poder verlo. Y la verdad es que cuando fui a verlos y vi la estética que tiene una silla de atletismo y cómo daban vueltas en la pista, pues me atrajo mucho y ya empecé a practicarlo.
Tu competeixes amb cadira d'atletisme, perquè la majoria de gent potser té en ment el que és una handbike, no?, de ciclisme. Sí. En el teu cas no és molt diferent, però és atletisme adaptat.
Sí, sí. Lo otro es la handbike es ciclismo adaptado. Es bastante más fácil que el atletismo. Ahora actualmente, pues cualquier persona que sale de una lesión medular completa, pues es más fácil practicar el handbike que el ciclismo, bueno, que el atletismo adaptado.
¿Y por qué vas triar aquesta opció?
Pues quizá porque es un deporte que es sacrificado, sino es bastante duro. Ya desde un principio el poder montarte en la silla, en la posición que vas agachado, impulsarte con los brazos para poder moverte, y bueno, al principio daba una vuelta a la pista que hacía 400 metros y me costaba un montón, y claro, ese esfuerzo pues era, pues si hoy he dado una vuelta, mañana quiero dar dos, y ya cuando hacía dos pues quería hacer cuatro, entonces era un sacrificio, un esfuerzo que hacía, pero al mismo tiempo la recompensa era muy grande. Y creo que eso es el gen que tiene el atletismo, de que si te gusta, somos un poco, entre comillas, como masoquistas, de que nos gusta el sufrimiento. Y a partir de ahí, pues ya lo quieres tomar como dedicación, pues aún más.
Sí, és cert. És una de les màximes que comparteixen atletes de trail, d'asfalt i de tot, no? El patiment va intrínsec amb l'esport, i a gaudir-lo i patir-lo de vegades per parts iguals. Això et passa amb 20 anys i entenc que et salva una mica mentalment l'esport?
Sí, totalmente. Si no, yo me agarré al deporte como de rehabilitación, porque en ese momento pues tu cuerpo tiene una transformación, ya tienes que que de cintura para arriba, pues tienes que llevar lo que es de cintura para abajo, que no tienes movilidad. Entonces, para mí, tan joven, yo, mi visualización y ver mi discapacidad era que intentar potenciar pues mis brazos para poder hacer mi día a día de mi cuerpo. Entonces, a partir de ahí, pues fue cuando el deporte entró en mi vida más de lleno. Sino a mí siempre me ha gustado practicar deporte. Quizá los deportes que yo siempre he practicado ha sido deportes de equipo, pero en esta ocasión, pues cuando te ves en una lesión así, pues eres tú solo que tienes que estar preparándote para el día a día, y bueno, eso es lo que, cuando probé el atletismo, fue también una de las cosas que creo que me ha ido bien para ser pues la persona que soy hoy en día y lo grande que he sido como atleta, que sigo siendo, pienso yo, hacia lo personal.
Uh-huh. Entenc que tu en el teu dia a dia vas en cadira de rodes, no? En un dia normal, a la teva vida quotidiana, però com ho fas per entrenar? Perquè, clar, no tens l'asfalt lliure, com passa en una cursa, per poder fer quilòmetres i quilòmetres.
Sí, la verdad que sí. La verdad que bueno, ya con todos los años tengo mi zona de entrenamiento, que es en un polígono, que por suerte pues es un polígono que es bastante grande, y entonces allí puedo sumar kilómetros. Casi los trabajadores, los transportistas ya casi me conocen, porque ya es de cada año que paso por ahí. Dos o tres carreteras que tengo aquí en las franquesas que bueno, hay tráfico, pero no tanto, porque son carreteras comarcales, pero sí que es verdad que un poco difícil a veces se hace, porque los circuitos son muy repetitivos lo que hago, y no hay apenas carriles bicis que sean adaptados para poder utilizarlos en velocidades un poco altas, sino habrá carril de bicicleta que tienes que subir un bordillo, tienes que bajarlo, y entonces por ahí no puedo ir, y yo tengo que ir por la carretera. Y bueno, es hacerte un poco, ya me he hecho a esta situación, y bueno, como cualquier otro deportista que vaya en bicicleta y su puesto de trabajo en la carretera, pues yo lo asimilo así y con la máxima precaución.
I t'ha costat molt trobar aquests espais per poder entrenar-te, preparar-te com cal per competir al màxim, o no?
Es que como me he hecho ya esta situación de entrenar en mi zona de entrenamiento y sé que es lo que tengo, no me planteo irme a otras zonas a entrenar, porque tampoco veo una seguridad, tampoco veo unos carriles que yo los pueda utilizar que me den garantía. Entonces prefiero irme a lo seguro, que son mis zonas de entrenamiento. También sé que las velocidades y los ritmos que tenga en ese punto pues son buenos para poder competir, y quizá pues a mí personalmente me salva el que no se me hace como una rutina siempre entrenar en el mismo sitio, en el mismo punto. Voy compaginando un poco con el CAR de Sant Cugat, que allí trabajo un poco pues lo que es el fisio, y a veces tengo ahí un rodillo para cuando me llueve, otras veces en casa tengo también un rodillo y hago otros rodajes, y después también hago concentraciones que me voy a Lanzarote cuando me estoy preparando para afrontar los objetivos de la temporada, y me está bien.
I com és aquesta rutina de treball, Jordi, d'entrenament? Perquè entenc que sobretot el que has de treballar molt són els braços, o no sé, explica-m'ho tu, com és?
Bueno, te puedo explicar un poquito lo que es un día a día mío, que es sesión de atletismo. Tanto puedo tener series como superseries, como velocidad, como rodajes largos, como series en subida o series en bajada en velocidad, y siempre suelo hacer una sesión al día de lo que es silla, lo que es carrera en silla, y después por la tarde o trabajo de fuerza o fuerza explosiva, que esto lo suelo trabajar en el gimnasio, o prevención es que hago un poco de core, hago un poquito de goma para poder prevenir lo que es la articulación del músculo, para tenerlo lo más sano posible, y ya que el fondo, que es mi especialidad, que es la maratón y la media maratón, pues siempre hay mucho mucho volumen de impacto, y siempre tengo que prevenir pues las articulaciones para no recaer en lesiones que luego se hacen duras para lidiarla.
T'has arribat a lesionar?
Sí, sí, sí.
¿Qué has tingut?
Estoy operado de los dos hombros, y ahora mismo estoy saliendo de una operación que se me está haciendo muy larga. Ya llevo ya más de un año y medio que me me rompí el bíceps y bueno, tengo un poco de desgaste del cartílago y ahora cuando vienen los tiempos así de frío y tal, pues me cuesta un poquito entrar en calor el hombro, recaigo un poquito en un poco de molestias cuando tengo que descansar, pero bueno, es como digo yo, un poco de chapa y pintura y ya habrá tiempo para parar.
¿Els metges no et recomanen que paris, o sí?
No, pero sí que es verdad que este desgaste, este hombro último que me he operado, tengo una artrosis bastante elevada y entonces me llegaron a preguntar hasta cuándo yo tenía pensado dedicarme al alto rendimiento. Y yo, bueno, le dije que de momento no estoy preparado para dejarlo, tengo mucha motivación y ganas de seguir rindiendo, pero a veces hay una realidad. Y la realidad es que el físico, si no te acompaña en el alto rendimiento, sufre mucho. Y bueno, de momento voy con ilusión, con motivación, trabajo en el CAR con los fisios, con los médicos, para intentar aliviar un poco lo que son molestias y fortalecerlo todo lo que pueda para ir compitiendo.
T'ho van preguntar amb tota la intenció, Jordi, suposo, allò de...
Sí,
quan
sí.
Tens pensat aturar-te, no? Però clar, la decisió sí. És teva, només teva.
Sí, porque en el deporte paralímpico, pues la verdad que depende qué modalidad que practiques, pues la edad pues puede influir, ¿no? En el deporte olímpico, pues cuando una persona ya pasa una cierta edad, pues ya representa que ya se le está terminando su ciclo, ¿no? De alto rendimiento. Y en el deporte paralímpico, pues gracias a Dios, depende qué deporte practiques, pues lo puedes alargar más, si no, no influye tanto la edad. Y en mi deporte, pues hay gente joven que está sorprendiendo mucho y también hay gente con una cierta edad grande que también están haciendo buenos resultados y quiere decir que de momento, pues, a la edad que tengo yo, pues todavía creo que tengo unos cuantos años para poder seguir compitiendo.
De fet, a la teva edat, insistim, 42 anys, i al llarg d'aquesta trajectòria tu acumules rècords d'Espanya, en els 800 metres, per exemple, els 10.000, a la mitja marató. Dius que la teva especialitat és mitja i marató, no?
Sí.
La mitja, si no m'equivoco, la tens en 43 minuts, sí. I la marató en 1 hora 22 minuts 18 segons.
Sí.
Perquè la gent es faci una mica la idea de la rapidesa amb què, clar, aporta rodes, la rapidesa amb la que mous els braços per fer això. Tu creus que podràs rebaixar aquestes marques?
Bueno, me gustaría, la verdad es que me gustaría poder estar otra vez en esas marcas. Lo único que ahora está sucediendo en llevamos como unos 4 o 5 años que gracias a Dios, pues las grandes maratones de las mayor series, que son las más importantes que hay mundiales, pues cuentan con nosotros como categoría y cada vez hay más dinero económico de premios y eso hace que las carreras sean más tácticas, que ya cuando ya hay una cierta cifra y el nivel está muy igualado, pues la gente intenta dosificarse lo máximo posible para sacarle beneficio pues a nuestra carrera deportiva, que es nuestro medio de ingreso. Y eso quiere decir que ahora se corre con más táctica y te puedes encontrar que puede ser una carrera rápida como puede ser una carrera lenta y no se están limando tanto los tiempos que se corría hace 5 años, pero no quiere decir eso que no sea más dura las carreras, sino son ahora mucho más duras porque son más tácticas y cada uno juega pues su baja. Está el que le va bien que haya subidas, está el que sea lenta y que llegue al final y él tiene fuerza de velocidad y lo consiga así, y están pues los que quieren que desde un principio se corra rápido para desgastar a la demás gente, y es bastante divertido ahora.
Bueno, està bé mirar-ho així, no? Saps quan pot guanyar algú, qui guanyi una marató, una de les grans maratons en atletisme adaptat, ara mateix?
Sí, ahora una de las máximas, que es la que creemos que es la que está poniendo ahora ya más dinero, porque cada año están apostando mucho por las sillas y están haciendo que vaya subiendo el premio, es la maratón de Londres, que está entre unos $25.000 aproximadamente, 25.000, 30. Creo que a lo mejor este año ya pueden llegar a los 30, porque cada año nos están subiendo lo que es la premación, porque bueno, es una maratón muy muy fuerte y económicamente pues la organización que lleva la categoría de silla de ruedas está intentando buscar una igualdad con los corredores de a pie, y ahí están consiguiendo que cada año pues se valore más, salimos más por la televisión para que se haga más visible nuestro deporte y que se vea que es profesional y que es un deporte bonito de ver si la gente lo conoce.
Doncs Déu-n'hi-do, no està gens malament. Jordi, tema Jocs Paralímpics. Vas competir els de Pequín, també els de Rio de Janeiro. És el millor que t'ha passat, diries, esportivament parlant?
Sí. Los primeros fueron muy especiales. Ir a unos juegos fue mi primer ciclo olímpico. Sino yo cuando empecé a practicar el atletismo, había un chico en el club que iba a ir a los Juegos de Atenas y yo viví pues su año de preparación para ir a los Juegos, vi lo profesional que era, y a mí me motivó para decir, bueno, tengo cuatro años, casi cinco años para los próximos Juegos y yo quiero estar ahí. Y bueno, con mucho trabajo, mucho entrenamiento, cambiando todos mis ámbitos, haciendo alimentación, era joven y pues hacía cosas que a lo mejor pues cuando los amigos salían pues yo a lo mejor me quedaba descansando en casa, y ese sacrificio pues me dio la recompensa de ir a unos Juegos y disfrutar los que fueron espectaculares. Ya a partir de ahí pues ya empezó a ser un modo de vida que para mí pues repetir otra vez en Río de Janeiro, en la prueba de maratón que iba preparado para poder hacerla, y venirme con un diploma olímpico cuando estás disputando una prueba donde hay más participación en todas las categorías, sino el atletismo en silla de ruedas es donde hay más participación, tanto en otras modalidades como natación o ciclismo, es donde hay más nivel, y yo venirme con un diploma pues es lo máximo, y también es una recompensa hacia mi familia y mis amigos que son los que te están el día a día ahí animando y apoyándote.
I amb aquest diploma que portaves de Rio tenies tota la il·lusió del món per anar a Tòquio, i de fet ho has treballat molt, molt, però deixa'm dir-te que això de les mínimes i les federacions són un rotllo, Jordi? Són un rotllo perquè per molt poquet et vas quedar fora.
Sí, la verdad es que me quedé por un segundo, que fue menos de un segundo, pero fue un segundo, y eso le valió a la federación para dejarme fuera y llevar a otras personas, y bueno, nunca me meto en esos temas porque siempre el atleta tiene la de perder, y lo que tuve que hacer tanto yo como mi familia y mi entrenador es asimilarlo lo más rápido posible, y bueno, si no ha podido ser o no han querido que fuese, pues que al menos que no me quite la ilusión de lo que hago y lo sigo practicando, y bueno, si la vida me puede dar otra oportunidad en París, pues yo voy a seguir trabajando para agarrarme a esa esperanza o a esa recompensa de trabajo.
Això t'anava a dir, que la il·lusió no te la prenguin. És a dir, un no per un segon no hauria de tirar per terra la il·lusió i la feina de tants anys.
Sí, la verdad es que en ese aspecto yo... no sé si es mi virtud que tengo, sino mentalmente yo... me considero una persona muy muy fuerte y que cosas así pues no me afectan para poder seguir haciendo lo que me gusta y seguir motivado para cualquier objetivo. Si no, yo sé que París está ahí en 2024, pero yo este año afronto la temporada con otras maratones y es como te comentaba, al meternos en la categoría de silla de ruedas en las mayor series, que corro la maratón de Berlín, de Nueva York, de Boston, de Chicago, Londres y Tokio. Esta de Tokio no voy a participar, pero las otras sí, y son maratones que son tan famosas que es como si hiciéramos unos Juegos Olímpicos. Porque hasta nos podemos encontrar que hasta en los Juegos Paralímpicos no haya tanta gente o tanto público que nos gustaría como la gente olímpica.
I tu, que has voltat tant pel món fent maratons i altres proves, per tu, en el cas de la marató, quina és la millor?
Para mí, la mejor. No sé, tengo muy buenos recuerdos en una maratón que se celebra en el sur de Japón, que es una ciudad que se llama Oita, que la organizan exclusivamente solamente para los sillas de rueda. y acostumbrado a hacer carreras donde nos encontramos a lo mejor un volumen de 60, 70 corredores en silla, pues bueno, te estoy diciendo en extranjero, ¿eh? Porque aquí en Nacional, pues lastimamente, bueno, con mucha lástima estas palabras te las digo porque está desapareciendo, sino me encontré corredores de cuando se enteraron que yo no fui a Tokio por cosas injustas porque me valoran el nivel que tengo y soy un top 10 de ranking mundial, pues hubo gente que hasta dijo, ¿para qué practico este deporte si no voy a ir a... si no tiene futuro? Y entonces eso me dolió a mí mucho.
¿Y por qué dius que está desapareciendo, Jordi?
Porque, bueno, no hay apoyo de las federaciones, no se hizo visible ninguna silla de atletismo en los Juegos Olímpicos, ni en pista ni en ruta. Y la gente, si eso tú no lo ves, no tiene esa motivación. A mí me sirvió para llegar a ser olímpico y ser el atleta que soy porque yo viví a una persona que estaba viviendo los Juegos Olímpicos y que después yo lo vi desde mi casa, lo vi por la tele, cómo hizo sus pruebas y yo dije, pues yo quiero ser como él. Si ya salimos desde ese punto de partida, que ahora mismo pues no tenemos el recurso de las federaciones, no hay promociones para que la gente pueda practicar esto tanto en hospitales como en colegios o en comunidades con gente con discapacidad, pues el atletismo está perdido. Sino yo, que me perdonen todos los handbikes, los que hacen ciclismo adaptado, pero a veces haciendo un poco la broma les digo que es el cáncer del atletismo porque la gente ya no quiere practicar atletismo y se van directamente al ciclismo porque ahora mismo es un deporte que está subiendo mucho su práctica y claro, es un poquito más fácil de practicarlo y entonces la gente pues salen de un accidente y se van a una cosa que no sea muy sacrificada, sino ya luego cada uno pone el nivel de sacrificio en su deporte o en lo que quiera practicarlo, pero el atletismo a través de federaciones no están haciendo nada y después al no haber presencia en los Juegos Olímpicos pues tampoco hay después ayudas por el Comité Paralímpico Español para que hagan subvenciones o proyectos o concentraciones para que gente joven o gente que esté empezando pues que lo puedan practicar o que puedan coger consejos de los que lo estamos practicando y claro, es todo una rueda que si desde un principio no gira pues es imposible que eso avance.
Doncs queda dit, almenys el missatge queda aquí i que la gent que malauradament ha de passar pel mal tràngol de fer aquesta rehabilitació tan dura que conegui totes les opcions que té, no? Després ja és qüestió de cadascú triar la que millor li encaixi. Per tant, ara, Jordi, no sé si la teva primera cita així amb una mica de cara i ulls és la mitja de Barcelona, el 19 de febrer, o abans tens alguna altra cosa?
Bueno, sempre disfruto, porque cuando me has preguntado qué maratón y con todo lo que compito, sí que la verdad que tengo la maratón de la Micha de Granollers y, uh-huh. y es donde paso por mi barrio, por toda la gente y aunque salga yo solo corriendo porque no viene más atletas, para mí es un orgullo de que todos mis vecinos, la gente mayor, todos los que me han visto crecer, pues el dedicarle esos kilómetros que hago a ellos y ellos los ánimos que me dan, eso para mí es vida para empezar la temporada y disfrutar. Como objetivo así un poco más cercano y más serio hacia competiciones, la maratón de Sevilla.
También estarás a Sevilla, ¿eh? El 2023.
Estaré a Sevilla, uh-huh. Sí. Estaré en Sevilla y me coincide con la media maratón de Barcelona, sí, pero... Sí. En esta ocasión voy a Sevilla porque es donde empiezo a buscar un poco el ritmo con otros atletas, a ver dónde estamos, dónde empezamos y voy a Sevilla.
Doncs a Sevilla, que veurem el Jordi Madera en aquesta marató de Sevilla. Jordi, gràcies per apropar-nos al teu dia a dia, per haver-nos ajudat a fer també aquest recorregut per la teva carrera, que està plena d'èxits i molta sort i moltes gràcies.
Muchas gracias.
I abans d'arribar a la meta de l'Ultrasports, com sempre, amb Glenn Miller de fons, en Miquel Pucurull ens parla d'una de les notícies que més el van sorprendre i disgustar de l'any que acabem de deixar enrere, del 2022.
Amics i amigues, una de les notícies del món del córrer que més em va impactar l'any que ha acabat
va ser aquesta. Un destacat corredor d'una mitja marató d'un poble de València, que anava primer, sobradament, s'atura davant de la cinta de l'arribada. Mira el seu cronòmetre i no traspassa la línia fins una estona després, acabant en 1:08:45. La raó tenia a veure amb el rècord de la cursa. El guanyador s'emportava un premi de 150 euros per batre'l. Ell mateix, el seu nom no interessa, va reconèixer després que l'objectiu era deixar una marca assequible que li permetés tornar-la a rebaixar l'any que ve, si hi participava, i tornar a guanyar uns euros extra. Tot i que l'atleta en qüestió no és el primer en fer una cosa semblant, qui no recorda quan l'ucraïnès Sergi Bubka anava batent centímetre a centímetre el rècord del món de salt de perxa en els anys 90 per tal de guanyar els diners que li suposava el fer-ho, i actualment fa el mateix el suec Duplantis? He de dir que tant llavors com ara aquesta pràctica no m'agrada. No m'agrada perquè és contrària a l'essència de l'esport on, com a eina formativa que és, que hauria de ser, no s'ha d'especular i s'ha de procurar donar el màxim sempre. Fins al cap de setmana que ve, correu molt, de pressa o a poc, però molt.
Doncs hi farem cas, com sempre, el Miquel Pucurull, de córrer molt de pressa o a poc, i la setmana que ve més ultrasports, i a veure si podem també aprofundir una mica més en aquest positiu que ha trasbalsat el món del trall i que segurament canviarà les classificacions, entre altres, de la Marató de l'Ultra Pirineu d'aquesta edició del 2022 que hem deixat enrere. A primera divisió ha marcat el Rayo Vallecas, Mollom.
Sí, ha marcat Sergio Camello, un xut des de fora de l'àrea de la Legend, rebuig dolent de Rui Silva, i el més ràpid, el més llest, és Camello, que empatà el partit. Rayo Vallecano 1, Betis 1. Finalment, el gol del Betis el donem en pròpia porta a Balliu, que li ha rebotat la pilota, recordo, en una acció més de Nadal a tres bandes que no pas d'un partit de futbol en un córner als primers minuts de partit. Ara som al 35, Rayo 1, Betis 1.
A segona no tenim gols a la Romareda.
No, Saragossa 0, Mirandés 0, 34 de la primera.
La setmana que ve arrenca el Mundial d'Hockey Herba masculí a l'Índia, del 13 al 29 de gener. Disputarà aquest Mundial amb la presència de la selecció espanyola, amb 10 jugadors catalans en la convocatòria de 18 en aquesta selecció espanyola, més Pere Amat, que hi va com a jugador de reserva i que també és català. Espanya, que juga al grup amb Índia, Anglaterra i Gales. Comença amb l'equip anfitrió, amb l'Índia, el divendres 13 a 2:45 de la tarda, continua amb Gales el diumenge 15 i acaba amb Anglaterra el dijous 19 de gener en aquesta primera fase d'aquest Mundial. Mundial on el vigent campió és Bèlgica, on Pakistan és qui té més títols amb 4, Països Baixos i Austràlia en sumen 3. Abans de viatjar cap a l'Índia, que ja escoltareu que no és un viatge precisament senzill el que ha hagut de fer la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, va xerrar amb un dels jugadors catalans, jugador de l'Atlètic Terrassa, amb el Pau Conill, l'Albert Pedrol, aquesta setmana a Barcelona.
Doncs al costat del Pau Conill, un dels jugadors de la selecció espanyola del Red Sticks, que d'aquí res, d'aquí uns dies marxen cap a la Índia per jugar aquest Mundial Masculí d'Hockey Herba. Primera pregunta, Pau, quan marxeu? Com ho feu, això?
Marxem el dia 7 de gener i tenim 4 vols fins a arribar a la seu, que és Rouquela.
4 vols?
Sí, sí, 4 vols. Seran unes 35 hores de viatge aproximadament. Anem de Barcelona a Abu Dhabi, de Abu Dhabi a Nova Delhi, de Nova Delhi a Bhubaneswar, i de Bhubaneswar tenim un avió d'aquests charter petits que volem tot l'equip junts a Rouquela.
O sigui, quant t'ha costat aprendre tot aquest itinerari?
Bueno, és que en els últims 13 mesos hem anat 4 cops ja a l'Índia. Llavors me l'haig de saber ja sí o sí.
Quan acostumes a adaptar-te o a descansar, és igual, d'aquest viatge? És a dir, quan voleu abans que comenci el Mundial?
En aquest cas comencem el dia 13, per tant volem 6 dies abans. Volem 6 dies abans i ja és suficient. Normalment el segon, tercer dia ja t'has acostumat bastant a la vida d'allà. Al final a l'Índia el viatge és molt llarg, però la diferència horària són 3 hores i mitja, 4 i mitja, depèn de l'època de l'any, que tampoc és com anar a Amèrica, que diguem, que són 8 hores.
I això com t'ho fas, eh? Pastilletes, alguna cosa per dormir a l'avió, com ho fas, això?
L'anada, sobretot, pastilletes no, perquè perds totalment la noció del temps, a més no en voles de dematí, però, com dius tu, arribes totalment desfet. L'anada és el pitjor de tot. És a dir, arribes que no saps on estàs, has dormit potser 5 hores amb 36 que portes d'aeroports, l'anada és el pitjor. Estàs, ja et dic, 2 dies que encara no saps on estàs.
Escolta, tens la bossa feta ja?
No, encara no. He començat a posar rentadores, he començat ja a fer una mica de logística, però encara no està feta.
Què portaràs a la bossa?
Doncs mira, això fa gràcia perquè, com t'he dit, agafem un vol petit, un charter d'aquests, llavors no podem portar gaire pes, podem portar màxim 15 quilos. perquè sí, això són ordres de la Federació Índia. Llavors estic aquí fent un Tetris pràcticament per portar roba de la selecció i una mica lo justet, és a dir, no podem portar masses coses aquest cop.
Hòstia, Déu-n'hi-do, però allà acostumeu a comprar i això, els desplaçaments acostumeu a comprar i tot o què?
A comprar roba, et refereixo?
Sí.
Ara, al final ens en portem a roba de selecció, és a dir, no ens posem roba de carrer en cap moment. Tenim tota la roba que ens donen els patrocinadors, tant de vestir com d'esport. Llavors, ja et dic, redueixes els extras a màxim un pijama i ja està, que no sigui roba de selecció.
I temperatures allà, què espereu a la Índia?
Ara abans m'han comentat que eren 10-15 graus. Jo, per lo que vam anar al desembre de l'any passat amb la Sub-21 i eren bastant més altes. Jo crec que són ronda entre les 25 i 30, però ja ho corroboraràs tu després. Jo crec que farà molta calor, per lo que recordo l'any passat.
Va, anem una mica ja al gra a nivell esportiu. Ho comentàvem abans amb el Marc Miralles, l'equip és molt nou, no hi ha el Pau Quemada, no hi ha el Roc Oliva, no hi ha el Quico Cortés, vull dir, hi ha molta gent, hi ha una generació que va acabar, diguéssim, els Jocs de Tòquio. I clar, ara hi ha molta gent nova. La pregunta, evidentment, pot ser molt òbvia, però què hem d'esperar d'aquesta selecció espanyola, tenint en compte que sempre ha sigut doncs, un de les potències del món de l'hoquei herba?
Bueno, jo t'haig de dir que esperar pues, lo de sempre, tornar a aspirar al top mundial, que ara al final pues, vam baixar, quan vam iniciar aquest projecte estàvem l'11 del rànquing, ara estem al 8 i l'objectiu és seguir creixent, i la veritat és que l'objectiu és el de sempre, estar al top. No perquè siguem més joves o més nous esperant menys de nosaltres. Crec que inclús l'objectiu és més ambiciós que mai, que és amb el grup de jugadors que estem ara, tornar a la selecció al top del món un altre cop.
Però sí que us falta una miqueta d'experiència i més que res. Ara m'imagino un escenari que és anar a l'Índia, debutar més contra l'Índia el 13 de gener, 20.000 indis allà. Ah, vulguis o no vulguis, hi ha molta gent que això no ho ha experimentat mai.
No, està clar el que dius. Al final és veritat que abans ho comentàvem entre els companys, que és veritat que l'experiència al final pot ser un hàndicap, però alhora també la joventut per mi ens aporta com a grup molts més punts positius que no pas negatius. Al final aquest descaro, el fet de que al final tots som junts, és a dir, tots ens hem trobat en aquesta situació i al final tots donem la mà als altres. No hi ha espai per egos ni per competències, sinó al final és tot ajudar del costat i al final la màxima prioritat és l'equip. I pel tema de l'Índia, com comentaves, sí que hem tingut la sort que l'últim any i mig hem viatjat moltíssim i ja hem viscut l'experiència d'estar a l'Índia amb 20.000 indis allò cridant que no sents ni el teu company. Llavors sí que és un test que hi han passat, així que quan ens hi trobem crec que és alguna cosa que haurem viscut i no crec que ens juguem molt en contra.
Com et comuniques amb un company d'equip a 2 metres quan pràcticament no el pots sentir? Senyals, us ajunteu? M'imagino jo allà tenir-te al tu a 2 metres i no poder-te dir absolutament res amb una jugada d'atac o en defensa que t'hi jugues la vida allà.
Sí, no, de fet, bona pregunta, perquè nosaltres també, és a dir, l'altre dia me'n recordo bastant parlant i va sortir, i al final, primer, són automatismes que ja tens, és a dir, que et mires el company i ja entens que t'està dient, t'estàs deixant la marca, però sobretot sí que és, com has dit tu, senyals. Al final ja hem deixat clar que cridar no és una opció, hi ha cops que diem, no, si no surt fem un crit, i ja diem, no, un crit no, perquè ja no podrem fer-lo. Llavors pues, ja hem deixat clar el tema d'automatismes o del que pot ser un monosíl·lab, algú que puguis inclús llegir del company, però sí, el que has dit tu, optimitzar molt la comunicació.
Índia, Gal·les i Anglaterra, qui creus que és més fort? Qui creus que doncs, podeu tenir més possibilitats de guanyar-los?
A veure, totes les seleccions són molt fortes, està clar, però Índia ara mateix està en un molt bon moment com a selecció, juguen a casa, tenen un bon grup de jugadors, dels pressupostos més alts de seleccions que tenen, diria, és a dir, els camps, les instal·lacions, el tracte amb els jugadors és molt bo. Anglaterra també està en un bon moment, llavors per mi, doncs a priori sí que la Índia seria els més forts, però Anglaterra també és una selecció molt, molt top, la veritat.
Què li hauríem de dir a la gent? Espereu-vos que quedarem molt amunt o passarem a quarts de final, o el Marc ara em deia, bueno, ens agradaria si més no passar de la fase de grups, quin és una miqueta l'objectiu? Sense, evidentment, dir-te que em diguis no, és que serem campions del món.
A veure, jo, com t'he dit que aquests equips són molt, molt tops, també penso que nosaltres també som molt top. Penso que en els últims anys l'evolució que hem tingut és superforta i superbona, la veritat. No ho havia viscut jo mai, tant. I crec que jo sí que et diria que podem, és a dir, l'aspiració meva i crec que de tot l'equip és guanyar. És a dir, anem a guanyar, anem a aixecar el trofeu. Està clar que si aconseguim entrar a les semifinals o ser finalistes ja és un molt bon objectiu, però podem somiar en guanyar. Pues, pot ser una realitat, que diguem.
el vostre seleccionador, el Max Caldes, abans dirigia la selecció dels Països Baixos, una de les grans potències del món, i que parteix com una de les favorites també per endur-se aquest Mundial. Això és jugar amb un cert avantatge, a nivell que, clar, teniu un tio que fins fa res entrenava una de les seleccions punteres. No sé si hi ha algun mètode que extrapoli cap aquí o alguna pista, mira, aquests ja sé com juguen.
Bueno, no crec que sigui tant pel fet de que hagi estat a Holanda i ens pugui dir coses del rival, sinó que el Max per mi és 100% la persona que conec que més en sap de hockey. A part, té un contacte amb mà impressionant. La veritat és que parlo amb nom de tots, que és increïble el tracte amb els jugadors, amb l'estaf, és a dir, ha capgirat totalment la percepció que es tenia d'aquesta figura, i la veritat és que estem